Al Cafè de la Ràdio esmorzem actualitat, tertúlies, entrevistes i tot el que passi a Sabadell. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11.
La invenció de la ràdio no es pot atribuir a un únic creador. Popov a Rússia, Tesla als Estats Units i Marconi a Anglaterra van treballar en la creació d'aquest magnífic mitjà de comunicació. En qualsevol cas, les primeres emissions a través de la ràdio es van fer a principis del segle XX, tot i que l'invent no va començar a funcionar com a mitjà de comunicació fins al voltant del 1920. A casa nostra, la primera emissora en funcionar va ser Ràdio Barcelona, que es va posar en marxa el 1924. Avui al Cafè de la Ràdio donem el tret de sortir d'aquesta programació especial del Dia Mundial de la Ràdio, els 20 anys de Ràdio Sabadell i el 250 aniversari del barri de la Creu Alta, parlant de la Ràdio Municipal a Catalunya. Parlarem primer dels orígens i per fer-ho ens acompanya la Montse Bonet, que és professora de l'Autònoma. Molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Hola, molt bon dia.
I jo m'he atrevit avui, i no sé si estarà d'acord perquè és molt humil, a parlar amb una de les grans veus que ha passat per Ràdio Sabadell. La Clara ja em fa que no. Clara Borrell, bon dia.
Molt bon dia.
Home, és que tens una veu inconfusible, Clara.
Mira, ara estàvem parlant de la veu corporativa que sentíem fa un moment i dèiem, ostres, ens agrada molt i que sigui una dona i és una veu reconeixible. I estàvem pensant, qui és? Jo no sé, segurament nosaltres perquè és de formació professional, però la gent en general probablement no hi cau amb això de les veus. Potser amb gent del doblatge, potser algunes grans veus que hi ha a la ràdio, que hi ha hagut a la ràdio, però de normal no crec que la gent hi pensi o s'hi fixi.
Formaria part segurament de l'educació que tenim de com es fan, no?, les coses que fem als mitjans de comunicació, no?, i de les persones que hi ha al darrere d'aquell reportatge que escoltes a televisió, aquelles veus, però que al final són veus que tu... Jo estic segur que la gent quan et sent diu aquesta noia em sona de...
Pot ser, sí, pot ser.
Segurament.
Però segurament som l'última generació que ens passa, perquè no sé si teniu fills, filles d'edats compreses entre els, no sé, 12, cap en amunt... Aquesta gent, aquests nois i noies, ja no consumeixen els mitjans de comunicació com els consumim nosaltres. Per tant, no sé cap on derivarà això de les veus.
Aquest segurament és el gran repte que tenim els mitjans de comunicació actuals. En qualsevol cas, ens acompanya, com dèiem, la Montse Bonet, professora de l'Autònoma, en aquest debat interessant, també sobre les veus que estàvem tenint ara amb la Clara Borrell. Com és el naixement de les ràdios locals a casa nostra, a Catalunya? Com es produeix?
Bé, la primera, felicitats a tothom, a la ràdio, al barri, a la Ràdio Sabadell sobretot. Mira, una miqueta, depèn del que em tinguis tu per local, perquè van néixer el 32 oficialment perquè poguessin arribar a tota la població. És a dir, que ja hi havia una voluntat de fer arribar continguts per ràdio a tothom, que això ja és molt interessant. Però no s'arribava a cap acord per crear una ràdio, diguem-ne, nacional i llavors es va decidir que fos local privada, va? El que passa és que amb el temps la gent entén per local que és municipal i que per tant és pública, quan també n'hi ha de privades. Per tant, nosaltres en general ara el que preferim és parlar de local, sobretot basant-nos en el contingut. I llavors oficialment neixen el 32, d'acord, i després passen els 40 anys que van passar i després sí que neixen les municipals i aquí a Catalunya la primera i la primera lliure, Ona Lliure, vull dir que hi ha un pionerisme claríssim, no? Hi ha un pionerisme claríssim.
Clar, al final moltes vegades associem, no, el missatge de la ràdio local, no, com aquell missatge molt més pròxim, molt més al costat de l'oient, no? Però la realitat és que a dia d'avui de ràdios locals en tenim moltes i hem superat, em permeto dir-ho així, hem superat una crisi del 2008 que semblava que ens havia d'acabar, no? Sí. Que havia d'acabar amb les ràdios locals i ens havia de deixar amb poca cosa. I ho deia la Clara, en un moment en què tots els mitjans arriben d'on arriben, sembla que també estan bastant sostingudes, no?
Sí, la veritat és que, bueno, el cas de Ràdio Sabadell té una història bastant molt godeta, però n'hi ha d'altres, vull dir que no és només aquesta, per sort n'hi ha tantes aquí a Catalunya que podrien fer... Bueno, de fet, ja hi ha molts llibres d'aquest tipus, no? A banda del pionerisme, jo crec que s'ha demostrat que sempre hi ha hagut la voluntat de ser-hi, i que si no era una, era una altra, i que si no es recuperava, i que si no sempre hi havia darrere gent que volia. He de dir, i reprenc el que heu dit abans, que ara torna a haver-hi un cert interès, entre cometes, gràcies o per culpa de, depèn de com tu miris, del podcast i del doblatge. I ara tinc, per exemple, tenim a la facultat més gent que vol fer treballs de doblatge, més gent que vol veure la veu, les cares de les veus, i fins i tot a YouTube. El que passa és que ells ho conceben una mica diferent. Al final sempre ha d'haver-hi una imatge, d'acord? Però sí que és veritat que s'està recuperant i jo crec que és el moment d'aprofitar-ho ara, eh? Totes les ràdios ho heu d'aprofitar ara. I moltes vegades els propis estudiants et diuen, doncs això ho he sentit a la ràdio de la meva població, per petiteta que sigui, i jo hi he fet pràctiques i per tant segueix sent un bon lloc on descobrir la importància de la veu.
El sistema de ràdios locals a Catalunya té alguna particularitat que no té a la resta de l'Estat? És a dir, hi ha alguna part que ens faci diferents?
El pionerisme i la quantitat, però la quantitat també hi ha... també existeix a Andalusia. Allà també hi ha moltíssimes ràdios locals i altres comunitats que en tenen menys. I a banda del pionerisme, jo diria que la insistència. Val? Pionerisme i insistència, les dues coses.
Per tant, doncs, aquesta feina, no?, de les ràdios locals. L'altre dia preguntava quina era la més antiga, no? Preguntava a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, em deien, ui, és que això és un debat complex. Hi ha qui diu que és una, hi ha qui diu que és l'altra... Què diu la part acadèmica? Quina és la ràdio més antiga local?
La part acadèmica et dirà, no t'hi fiquis. No et fiquis ni quan dius 1924, perquè és l'oficialitat de donar-li una llicència, perquè et sortirà un munt de gent dient, perdoni, però tal emissora, Ràdio Castilla, i aquí també a Catalunya, estaven fent proves. Però és com totes les teles i les ràdios, hi ha un dia que oficialment neixen. I era 14 de novembre de 1924 amb un paperet que deia que oficialment eren EHJU Ràdio Barcelona. La primera, aquí que jo recordi ara, lliure era una lliure, municipal, la de... no em vull equivocar, eh? La d'Arenys. La d'Arenys.
A la Federació de Ràdios Locals ens deia que hi havia el debat entre Arenys i Rubí, no? Que Rubí també s'ho feia ser una mica allò d'haver començat, però vaja, si més no, relacionat amb la transició, entenc, per tant, sí. No? I amb els governs municipals, no?
Sí, però...
democràtics.
També una feina prèvia de transició en què ja hi ha algunes emissores locals petites, privades, que van anar fent feina. I llavors, diguem-ne que hi ha un moment en què es vol recuperar aquest àmbit local d'una manera, com t'ho diria, per consolidar la democràcia i per tornar a fer vida social, xarxa social, és a dir, ja es concep la ràdio com el que és una xarxa també, vull dir, una manera de crear i de socialitzar, no? I per tant estem parlant de la transició, i es va anar molt ràpid amb això.
Perquè també entenc que les ràdios permetien, no?, que a vegades els governs, jo crec que a dia d'avui ho han oblidat una mica, permetien, permeteu-me la crítica, permetien comunicar directament amb aquell ciutadà que estaven coneixent de nou, no?, i que aquell ciutadà que estava coneixent de nou, sí, els serveis que hi havia darrere, no?, d'una ràdio democràtica, d'una ciutat democràtica.
Sí.
No?
No, 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 claríssimament. A més, hi ha anècdotes de gent que no s'atrevia a fer-ho al principi, perquè, esclar, la transició va ser un període que no es va acabar d'un dia a l'altre, sinó que més aviat també va ser bastant dur i perillós, no? I arriba un moment en què hi ha gent que veu que, a veure què dic, a veure si puc contactar directament, surto al carrer, poso el micròfon, a més, amb uns nagres, uns rebocs grans, enormes, a veure què passa, a veure si algú prendrà mal. Vull dir que t'expliquen anècdotes francament molt divertides. Però a tu et fa gràcia ara, a ells en aquells moments molta gràcia no els feia.
Alguna anècdota d'aquestes que recordis i que ens puguis explicar, Montse?
És que no era d'una municipal, era la famosa anècdota del periodista d'una emissora privada, la SER, que va donar la notícia de la legalització del Partit Comunista i s'està ofegant. I hi ha gent que diu que és que va anar corrents a les escales, i hi ha gent que diu que és que no ho tenia gens clar, que no es creien que allò fos veritat. I en general n'hi ha més d'anècdotes d'aquestes, no? O gent que esperava si venia la policia a tancar-los la ràdio, coses d'aquest tipus.
Parlàvem de la crisi del 2008 abans. La crisi del 2008 va fer molt mal al món dels mitjans de comunicació en general, no? Va colpejar molts mitjans. El món local li va fer mal especialment?
Jo crec que li va fer mal a tothom. Però ahir precisament a classe deia aquesta mania que tenim de matar els mitjans, i la ràdio s'emporta la palma, l'hem matada ja no sé quantes vegades, realment, històricament s'ha demostrat, els mitjans no moren, en tot cas es van adaptant. I el que passa és que l'última adaptació ha hagut de ser molt bèstia per tothom, d'acord? De totes maneres, la capacitat que té l'àudio d'adaptar-se, si no és amb ràdio tradicional, linear, que es diu en els podcasts o en els Alexes o en el que sigui, la capacitat que té la veu, sobretot en aquests moments en què la gent necessita sentir veus per tranquil·litzar-se, i això sí que és veritat, és terapèutica, jo crec que és el millor moment per aprofitar-ho. dissabte mirant abans de venir aquí un vídeo que m'han enviat fet en anglès d'aquells tant, que sembla més fashion, perquè si ho diuen en anglès sembla més fashion, sobre el Dia Mundial de la Ràdio. La veritat és que estava molt ben fet i es parla molt de com t'acompanya, sempre es veuen els cascos a tu, d'acord? I la capacitat que té la veu de suggerir-te també de, et pot crispar, perquè et pot arribar a crispar, però la capacitat que té les veus, i això ho sap ella, perquè amb la seva veu ella pot fer un munt de coses.
I en un moment en què demanem, no, creativitat a les criatures, demanem que sigui un sistema educatiu creatiu, no, al final la veu i la ràdio el que fa és que l'oient sigui creatiu, no, perquè hi ha moltes imatges que se les ha de dissenyar. És veritat que el periodista ens ensenyeu, no, que ajuda a crear-les, però al final l'oient ha d'imaginar-se un món.
S'ho ha d'imaginar,
no?
És ell. És a dir, la veu té la capacitat de, la Clara t'ho pot dir, la Clara ara em pot vendre el que vulgui amb la seva veu i ja no veure-hi res, però després, encara que ella m'ho vengui, si em defineix una cosa, una faldilla o un vestit, ella me'l pot definir molt bé, però al final el vestit que jo veuré és el que jo tinc, el que jo imagino, no? I aquesta és la capacitat. I la veu, a més, també serveix per educar. Per sort ara estan sortint podcasts i programes infantils adreçats als nens de quan s'explicaven contes, que també s'havia perdut. I la veu té aquesta capacitat. I ja dic que també de crispar en un moment determinat.
Un dels grans debats, i aquí a Ràdio Sabadell ens crispa bastant, jo crec que ho he de dir, és aquell de la ràdio local com a gran escola, com si a la ràdio local no hi treballessin professionals que treballen dia a dia, no?, per oferir una programació de qualitat als oients. També és una escola, però potser també s'ha de reivindicar, no?, la professionalitat que hi ha i els grans professionals que hi ha a les ràdios locals.
És que quan es diu que és una escola és perquè hi ha algú també que està ensenyant. És a dir, és una escola perquè hi passa gent jove, i algunes vegades no tan jove, però gent jove, però vol dir que allà estan aprenent d'una gent que, si tu vols, no té el títol oficial vull dir que no és el mestre, professor, el que sigui, però és la gent que està ensenyant. És a dir, quan nosaltres parlem amb les empreses de tot tipus per fer pràctiques als estudiants, nois i noies que van i que queden distribuïts per tot el territori, donem les gràcies a la gent que allà els està ensenyant coses. I nosaltres els diem, per gran que sigui aquella persona, és un referent, perquè el teu criteri el crearàs a partir del que t'agradi o no del que estàs veient. Per tant, allà també estan ensenyant. I llavors, això agafa les dues coses que tu dius. Tu ara ets mestre, tu ara ensenyes, i en el seu moment vas estar a l'altra banda. I tampoc no acabem d'aprendre mai, vull dir, sempre estem aprenent. Sí, i jo reivindico, a més, perdona, que sigueu i seguiu sent escoles. O punts de formació. Ho reivindico en aquest sentit. D'acord?
L'altre punt potser diferencial de les ràdios locals és tota la gent que passa hores del seu temps lliure, no?, per fer programes d'allò que li interessa, no? Nosaltres tenim, ara veig el Centre Sant Vicenç aquí, tenim un programa de teatre que fem amb la gent del Teatre de Sabadell, tenim un programa d'òpera, música clàssica, música simfònica, aprofitant tot el teixit també propi de la ciutat i posant-lo a l'antena, no? Això també és un punt diferencial de la ràdio local?
Molt, moltíssim, perquè de fet és el que et deia, formeu part d'aquest teixit i l'aprofiteu. És, com t'ho diria, és que ara és aquesta paraula que et diuen del networking, que en els meus temps es deia, doncs, fer xarxa i fem relacions. Penseu que moltes vegades, ho estic veient a vegades, bueno, ara ja porto uns quants anys aquí, no? Bé, vaig arribar a 16, fa 16 anys, però tu veies que hi havia un munt de vida que a vegades estava una mica dispersa, molta gent fent moltes coses, no? I vosaltres sou la gent que senzillament els uneix. És a dir, tu no fas teatre, no t'inventes això, tu no fas això i tu no fas això altre. Però tu veus, portant la gent aquí a parlar, perquè tu és que escoltes moltíssima gent, és que gairebé fas de terapeuta. I per tant, tu el que fas és unir gent que pot fer coses en conjunt. I vosaltres hi sou, d'acord? I per tant, evidentment, que ningú coneix millor que el món local vosaltres. Això és així. Jo puc saber coses de fa 100 anys, però com vosaltres no. Com vosaltres no.
Parlàvem que avui és una triple celebració, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, que és diumenge, estem aquí, veig el Jordi Turguet per aquí, que també em ronda, que ara parlarem també molt de la Creu Alta, i també els 20 anys de Ràdio Sabadell. Sabeu que tota la temporada l'anem esquitxant amb aquest aniversari que els que hi som ens fa molta il·lusió, i estem detectant en els que hi van ser, que també fa molta il·lusió aquests 20 anys de la ràdio, i com deia, ella no ho vol, però jo li tornaré a dir, una de les veus en majúscules que ha passat per Ràdio Sabadell, amb la Clara Borrell. Clara, com vas entrar tu a Ràdio Sabadell, ho recordes?
Sí, ho recordo. De fet, vaig fer una cosa d'aquelles que no es fa, que és agafar el telèfon mentre conduïa, I en aquell moment vaig rebre una trucada, jo tornava de Barcelona cap a Sabadell, i vaig rebre una trucada del Marc Sabater, que en aquell moment era el director de Ràdio Sabadell, i em va dir que si volia fer els matins a la ràdio, i ostres, què vol dir? No tenia prou experiència amb ràdio com per portar endavant un magazín matinal de 3 hores. Però allò de la, no sé, la inconsciència, la insensatesa, no sé, vaig dir, va, vinga, som-hi, endavant. I abans ho parlàvem amb tu, a micro tancat, que, ostres, fer 3 hores de ràdio amb 3 persones, en aquell moment, 3 persones i mitja, érem la Núria Har, el Carles Valdellou i el Frank Escarp i jo. I Déu-n'hi-do, però ho recordo amb molta alegria i molta nostàlgia, tot i que passaven moments fotuts i de molts nervis, perquè els directes tenen això, que són màgics, tant en tele com en ràdio, tens l'adrenalina al capdamunt, però passes moments de molts nervis quan les coses no surten, quan tens un convidat que no entra, quan tens un convidat que encara no ha arribat a la ràdio, dius, i ara què he de fer, com ho he de canviar... Però és molt, molt, molt divertit. Molt.
I aquella adrenalina de quan surt bé, no? De quan dius, ho he mogut tot i al final ha quadrat, tu. Que és
no, i l'adrenalina que et manté en peu, fins i tot quan les coses no estan sortint com haurien de sortir o com les tens a l'escaleta, com les tens planificades, i allò ha de sortir perquè és un directe, o sigui, no tens cap alternativa. Estàs en un directe i allò ha de sortir.
Per tant, entres a Ràdio Sabadell quin any?
El 2006.
I fins quan hi estàs?
Rei, vaig estar un parell d'anys. A mi, ara... Em sembla que hi vaig estar més temps. Vull dir que es van fer llargs, perquè és molt intens. És molt intens fer de dilluns a divendres un magazín, perquè al cap de setmana tampoc no acabes de desconnectar, perquè estàs pensant continguts, perquè estàs tancant coses, i no vull pensar avui en dia, perquè clar, l'època que hi vaig ser jo, del 2006 al 2007 i després del 2007 al 2008, aquestes dues temporades, nosaltres no teníem xarxes socials. Clar, vosaltres, els que actualment esteu treballant en mitjans de comunicació, siguin locals, siguin... És igual. Esteu permanentment connectats. Jo penso... No, jo no podria. Segurament m'adaptaria, perquè l'ésser humà té aquestes coses, que ens adaptem. Però, ostres, 24 hores, 7 dies a la setmana, ha de ser molt esgotador.
És cansat. Però també té un punt, que és el que deia una mica la Montse abans, no? Que a dia d'avui també podem arribar a l'oient des de moltes hores diferents del dia, no? Que al final dius, si jo penjo el meu podcast a les xarxes socials, no? Això serveix perquè algú fora de les hores del meu programa, no? Pues pugui escoltar determinada cosa. Si jo comparteixo els podcasts amb la gent que m'acompanya, doncs ells també els poden compartir. Per tant, tot plegat sembla que el missatge arribi més lluny, no? No sé si... O com a mínim tens aquesta sensació, no?
Sí,
que el transmets
però,
més. Però sí,
exacte,
és un plus.
És un plus. És un plus. Nosaltres no teníem.
Sens dubte que és un plus. Com era l'emissora llavors? Què en recordes? Perquè, clar, si m'estàs dient 2005, la ràdio tenia 4 anyets. Per tant, estava arrencant.
2006, 2007, 2007, sí. 2008. Home, ja teníem al darrere... Teníem... Quan es va encetar, tenia molta programació, sí. De molts companys que hi havien passat, altres que s'havien quedat... I, per tant, ja tenia com solera, ja tenia un rodatge fet. Com era? Jo crec que molt semblant a com és ara. Estructuralment idèntica i amb gent amb moltes ganes. I jo també reivindico, ho sento, que la ràdio és una gran escola i hem de tenir en compte que, sobretot els companys d'informatius, perquè jo he comentat els 4 que érem a l'equip, però, evidentment, d'informatius, d'esports, també ens en nodríem, i fins i tot de col·laboracions amb d'altres programes. I hi havia moltíssima gent, que jo en aquells moments ja era 10 anys més gran, gent acabada de sortir de la universitat, que ja havien fet les seves pràctiques i que la seva primera experiència o segona experiència laboral era allà, i gent molt entregada, gent... Bueno, ens ho passàvem bomba, i gent que després ha fet camí fora de la ràdio municipal i de la ràdio local i que està en ràdios a nivell nacional i de manera molt important. I crec que no haurien arribat on són ara si prèviament no haguessin estat a una ràdio municipal com és Ràdio Sabadell o a qualsevol altra ràdio. En aquest cas, perquè em venen al cap moltíssims companys, que han saltat, doncs, si ho podem dir, emissores com Catalunya Ràdio, RAC1, etcètera, etcètera. Però no jo crec que no hi serien o no hi haurien arribat de la mateixa manera, ni amb la mateixa experiència, ni amb el mateix bagatge, que si no haguessin estat primer treballant, picant pedra a una ràdio municipal, o com en aquest cas com a Ràdio Sabadell.
Els anem rebent també al llarg d'aquests especials 20 anys de Ràdio Sabadell. Com sabeu, cada mes intentem fer un programa recordant també alguna etapa de la nostra emissora. Encara treballes a la ràdio? Trobes a faltar la ràdio? És d'aquells coquets que... Perquè tothom diu allò de la ràdio enganxa, ara que no hi ets, la trobes a faltar?
Fa molt temps que no hi soc, i sí, la trobo a faltar molt. La trobo a faltar molt. L'altre dia parlava amb una companya de ràdio i deia... Diu, ostres, diu, jo no sé... Ella continua col·laborant amb algun programa de ràdio, però diu, jo no sé si sabria ara tornar a fer un directe de dilluns a divendres, de 2, 3 hores, 4, 5, 6... S'estan fent directes llarguíssims, vosaltres el feu llarg, però és que hi ha directes molt llargs. Diu, no ho sé, no sé si seria capaç de tornar-ho a fer, si en tinc prou gana, si tinc prou empenta. I em va fer reflexionar, perquè són d'aquelles coses que penses, ostres, jo tinc ganes de tornar a fer ràdio, però no sé si seria capaç de fer això, de dilluns a divendres, perquè és molt esclau, perquè no et permet fer d'altres coses, i jo m'he acostumat a ser una tastaulletes, que sóc autònoma, i que les meves feines em permeten compaginar diferents feines. I a l'estar asseguda en un estudi durant, no sé, 3, 4, 5 hores al dia, probablement no em deixaria prou temps com per fer d'altres coses. Però sí... com enrotllo?
Em deia, no sé si t'ompliré.
No, perdona, jo t'he dit que xerro molt. Una altra cosa és que digui coses interessants, que és un tema diferent.
És cert que hem dit això.
Però sí, la ràdio s'enyora molt més, jo crec que en general, molt més que la tele. No sé per què. No, segurament, no sé si ho heu comentat amb gent que ha fet ràdio i que ha fet tele, i que la ràdio enganxa més. Per què? No ho sé. Això els estudiosos ho haurien de tenir en compte.
Jo diria que una part, només una part, és perquè és un treball molt més en equip, estan molt més pressionats per les audiències d'una manera molt més bèstia. Penseu que vosaltres un programa pot durar una temporada en ràdio i no el trauran. En tele ja sabeu que dos que en diuen dos telediarios
i
et salten. Poden fer fora.
Sí, de fet hem de dir a la gent que no ho sàpiga que normalment els programes a les televisions, no les municipals, les generalistes, tu si quan signes un programa el signes per 13 episodis, per 13 capítols. Llavors, si la cosa va bé, ja et renoven. Però de moment tu has de produir 13 capítols. A la ràdio això no passa. Tu firmes per una temporada i comences al setembre i acabes al juny.
Sí, sí. Sí,
disculpa que t'hagi interromput.
No, és que és això. És que és això. Vull dir, has posat l'exemple allò exacte per definir-ho. I això és un dels factors. És un dels factors. I després, bueno, suposo que els ambients a televisió hi ha moltíssima més gent, que no vol dir que sigui més hostil, vol dir que és molt més complicat que no pas la ràdio.
Jo no n'he fet, de tele, però em dóna la sensació que a la ràdio surts amb el micròfon i pots fer un directe des d'on vulguis i pots ser
si
molt
no
més
són,
immediat.
Si no hi són ells i tiren darrere.
Sense ells no faríem res,
ja
això és claríssim.
Garlant,
Però que sí que és veritat que a dia d'avui, més ara, amb les innovacions tecnològiques, que amb un aparatet petit surts i pots fer un directe, et dona potser més flexibilitat i més capacitat, no ho sé, no he fet tele, no? Però pel que diuen els que em fan, no? Que fins que muntes l'estant, el directe, el tal, és molt més complexa, la ràdio és més, segurament més immediata, no?
I sí que el que deia la Montse potser és cert amb el tema de la tele, que està més sectoritzat, és a dir, com que és tanta gent que forma part d'un equip per fer un programa, ostres, potser hi ha més guetos, és a dir, l'apartat tècnic està amb els tècnics, els productors amb els productors, la part diríem més artística, siguin els presentadors o col·laboradors. Llavors no hi ha aquesta comunió que deia la Montse d'estar tots més junts, perquè en el fons també, com que els equips són més petits, hi ha com molta més interacció.
Només faria una excepció, que són les teles locals.
Sí.
Les vostres germanes, no diré ni gran ni petita ni...
No, germanes.
Les germanes, on també hi ha molta gent que fa de tot.
Sí, sí, sí.
Clara, alguna anècdota que recordis dels anys de Ràdio Sabadell? Perquè t'he de dir que la Mari Carmen, ara em matarà si
em sent,
però la Mari Carmen, la seva anècdota anava relacionada amb tu.
A veure, digue'm la de la Mari Carmen.
Sí, la Mari Carmen
és genial.
És una de les millors persones que tenim a Ràdio Sabadell.
És el primer bon dia? O sigui, jo no començava bé si la Mari Carmen no hi era. Doncs... De fet, m'obria la porta de la ràdio,
sí, sí,
la Mari Carmen.
Sí. Jo ara li obro jo amb ella, però vaja, al cap i a la fi més o menys el mateix. La Mari Carmen ens va dir que una vegada et va trobar per l'escala, al principi, molt al principi, i tu estaves sonant a la ràdio alhora i va dir, Clara, i tu li vas dir, és la màgia de la ràdio, diu.
Sí?
Aquella paraula no la...
No,
no, no, no.
No me'n recordo gens.
I tu què recordes? Amb quina anècdota et quedaries? Amb quin moment?
Pregunta alguna cosa al Montse mentre te'n vaig pensant, perquè no, tinc va, molt mala memòria.
Pensa
memòria
una mica, Clara, va, pensa. Tu has fet ràdio, Montse?
No.
I és un d'aquells cuquets que t'agradaria?
No, si vols que et digui la veritat, no. No, vull dir que cadascú serveix pel que serveix i he treballat en ràdio, no he estat davant d'un micròfon. Tot el que vaig aprendre, fins i tot recordo en una ràdio molt petita a passar cartutxos de fa anys, estem parlant ja d'un cert juràssic, doncs llavors tot això és un bagatge increïble. Però no. El que passa és que m'agrada i he dedicat bona part dels estudis, de les classes i de tot plegat, però després he anat ampliant, i el que sí que estem molt contents ara és d'un projecte que tenim d'innovació docent, que després de l'atac informàtic espero que recuperem, que és de podcast com a eina docent, és a dir, de potenciar la veu al màxim, amb estudiants i amb gent de tot tipus. Vull dir que he intentat embolicar dos exalumnes que treballen a Ràdio Sabadell, si ella s'ofereix, si la Clara s'ofereix.
Jo m'ofereixo, bueno, com que soc autònoma, bueno, com que soc autònoma i tinc, bueno, allò, vaig...
Parlem-ne.
Les tauletes.
Vull dir que quan vulguis en parlem, perquè ja em ronden coses pel cap.
Parlem-ne. Ja t'has recordat alguna cosa?
Sí, i no té... Sí que té a veure amb la ràdio, però és els moments previs o la mitja hora prèvia a fer el directe. Fa un moment hem dit que sense tot l'equip tècnic que tenim al darrere, evidentment, vull dir, si no hi ha algú que apreti el botó i moltes més coses, sí, nosaltres ja podem anar garlant que no ens senten. Teníem dos personatges, també s'ha de tenir en compte que eren gent molt jove. Molt jove vol dir que tenien 21, 22, 23 anys i particularment dues persones a qui tinc un gran apreci que més d'una vegada els havíem hagut de trucar mitja hora abans del directe per dir nois, perquè eren nois tots dos, de fet ho puc dir, el Jordi Lluís, que era el nostre tècnic, i l'Aleix Pariser.
L'Aleix Pariser ens ho va confessar, també, sí, en un dels programes especials. Va dir, havien arribat a trucar el meu company de pis per despertar-me.
Sí, un desastre, era un desastre. S'adormia. I recordo que en aquell moment les dues persones d'informatius, l'Aleix Pariser feia esports, i ha continuat fent esports, i el Xavi Bundó feia informatius, que ell ja tenia molt clar que això dels informatius s'havia d'acabar allà, perquè ell no volia continuar fent informatius. I recordo el Xavi, dic, mira, Xavi, dic, jo no puc trucar a totes dues persones, que he d'entrar al directe. Jo truco al Jordi Lluís, tu truca a l'Aleix Pariser. I dir-me la setmana següent, escolta'm, jo al Pariser no el torno a trucar, truca'l tu si vols, jo truco al Jordi Lluís. I clar, érem quatre persones que havíem de ser aquell moment del matí allà i només n'érem dues. I la Mari Carmen,
que en algun moment donat la posarem davant del micròfon. Ja, vaja, jo ja l'he posat en una entrevista que va ser xulíssima, que ja després te la passo perquè la puguis escoltar.
Molt bé.
Perquè realment va valdre molt la pena. Escolteu, moltíssimes gràcies a totes dues, també no. Perquè parlar amb veu de dona també és important en el moment en què estem i que siguin dones les que parlin.
Jo tinc una pregunta per la Montse, si puc
entrar. Sí,
vale.
Clar que sí.
Els teus alumnes, en general, tenen interès per la ràdio? Encara que no sigui per la ràdio convencional, sigui a través d'això, de podcast...
Estic molt contenta perquè l'estem recuperant. Han estat uns anys molt durs, que era tot molt audiovisual. També he de dir que és responsabilitat de la generació anterior, com els hem educat. I ara, amb diferents projectes i sobretot algunes professores que tenim allà molt implicades en això, estem aconseguint poc a poc que s'hi tornin a implicar. Per això tenim més treballs. Per exemple, ho hem vist amb els treballs de fi de grau. Podcast, però els que vulguis. I en el doblatge. I per tant ara el que volem és aprofitar aquest moment dolç i tirar encara més, apretar una miqueta més.
Molt bé.
Doncs feu-ho amb força i compteu amb nosaltres pel que faci falta, no?
Moltes gràcies.
Gràcies a totes dues, que vagi molt bé. Feliç Dia Mundial de la Ràdio, visca la ràdio.
Gràcies, Mireia.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.